Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya. Quan era molt petit, però molt, molt, a casa els pares, ens van subscriure el cavall fort, el patufet o l'infantil, que després va passar a dir, que jo recordi, 13 vents. Segur que molta gent que ens escolta ara recordarà aquelles èpoques, segurament també de molta catalanor, i aquelles revistes infantils que ens van ensenyar a gaudir i a pensar llegint aquests còmics en català. Com també hi havia en castellà després el Don Miki o els Mortadelo amb l'editorial Bruguera. Però vam aprendre molt amb el cavall fort, molt amb el 13 vents, molt amb l'infantil, molt amb el patufet. Ara resulta que un regidor de cultura de Vox a l'Ajuntament de Borriana, un inculte, un sectari, va fer un tuit abans d'ahir on escrivia amb la bandera espanyola que no falti «Misión cumplida». «El Ajuntament de Borriana no seguirà promoviendo al separatismo catalán con el dinero de los burrianenses. No somos catalanes de segunda, somos valencianos y españoles de primera. Camacuc, cavall fort, el temps, enderroc, llengua nacional, al carrer». Literal, deia aquest tuit d'aquest regidor. El regidor burro... el regidor burrianenc va penjar una fotografia seva en un exercici de patètic narcisisme. Revistes, pel fet de ser catalanes, escrites en català, liquidades d'un ajuntament i de la seva biblioteca, al País Valencià, on estem arribant. On estem arribant? De molt petit, a casa, hi havia un vinil, un single, allò que deien un single del cavall fort, que està penjat al YouTube, on s'explicava una història d'un grup de nens i nenes que volien aprendre a cantar i anava junts a una coral que es deia Esquitx. En Joan, en Tortell, el Boina, en Ros, la nena i el gos, que es diu Trist, surten en aquell conte cap al lloc on hi ha aquesta coral. Atents a les veus.
Si no us afanyeu, farem tard.
No, Jaume, que va de berenar.
Altra vegada berenes, Tortell?
Necessito tenir la veu ben alimentada.
Mireu quin virtuosisme. Em sembla que el Trist no li agrada.
Aquest gos, a més de bon nas, té bona oïda.
A mi em sembla que per atacar les notes altes t'hauràs de treure la boina.
Sí, sí, aneu fent barrila que arribarem tard.
Són veus històriques catalanes de doblatge, de teatre, de televisió. La gran Glòria Roig, la gran Carme Contreras, la Mari Dolors Gispert, l'Enric Arredondo, entre molts altres. Quan en el conte arriben aquests nens a la coral, veuen que no tenen la veu adequada per cantar. I tot és un desastre, però el conte és llarg, eh? Només uns dies després ja ens explica el conte que en una matinal del Romea...
Bé, heu treballat tots plegats i la tasca ha donat bons resultats. Sabeu tots de memòria la lletra de l'himne?
Sí, senyor, sí.
Doncs atenció, preparada l'orquestra. A punt, Borrull?
A punt.
Taló amunt. Coral l'Esquitx, endavant.
I acaben entonant així l'històric himne del cavall fort. I diu, m'agrada cavall fort, alcem la veu cridant ben fort, m'agrada cavall fort, amics, cantem-ho tots a cor, m'agrada cavall fort, anem cantant, cridant ben fort, cap a un camí de bona sort, m'ensenya d'estimar, m'ensenya de pensar... Companys, cantem a cor, m'agrada cavall fort. Potser haurem d'enviar la canalla a manifestar-se davant de l'Ajuntament i la Biblioteca de Borriana i a cantar a tots plegats que ens agrada el cavall fort. Si s'atreveixen amb això, el perill ja no és per l'odi que tenen al català, és perquè a més prediquen la incultura pels seus fills i pels seus nets. Són les 8 i 4 minuts. Benvinguts al món.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Vinga, va, peu de terra, que és dimecres 12 de juliol del 2023.
I avui comencem el dia amb les temperatures disparades, però al migdia afluixa la calor. Ara al matí amb alguns núvols baixos en punts de la costa i després a la tarda amb algun ruixat aïllat.
I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, es registra l'avaria d'un vehicle a l'A2 al tram de Veciana en sentit Lleida i es talla un carril que genera algunes aturades. També s'ha complicat ara l'enllaç a la Ronda de Dalt des dels túnels de Vallvidrera, amb cues de 4 quilòmetres en sentit Trinitat, als trams de Pedralbes i de Sant Gervasi.
De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. L'efecte del cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo ja es nota a les enquestes i propulsa la dreta.
Diari de campanya. Dia 6.
Si avui agafeu els diaris de Madrid, veureu que tota la premsa publica sondejos, això que ara anomenen trackings diaris, per mesurar l'impacte que el duel entre els dos principals candidats ha tingut a la cursa electoral. I la conclusió és pràcticament unànime. Després d'una setmana en què el PSOE havia escurçat diferències, ara el cara a cara hauria tornat a eixamplar la distància entre dreta i esquerra. Si creuem les dades de tots els sondejos, el marge dels populars creixeria entre 2 i 6 escons. Poden semblar pocs, però costen la dreta a la majoria absoluta amb el PP enfortit com a primera força política. El digital, El Español, és qui mesura en més detall l'impacte del cara a cara en el comportament dels electors. El seu sondeig apunta que un 5% dels possibles votants de Pedro Sánchez i un 9% dels de Santiago Abascal tenen la intenció de votar Alberto Núñez Feijóo després del duel a dos. També detecta un lleuger repunt de sumar, però que no es traduiria en més escons per Yolanda Díaz. Tot plegat, segons El Español, reforçaria les opcions de la dreta i l'extrema dreta d'arribar a la majoria absoluta. En la mateixa línia, els sondejos del Mundo i l'ABC veuen el PP i Vox entre 2 i 7 escons per sobre de la majoria, eixamplant distàncies com mai fins ara amb el PSOE. Per exemple, El Mundo diu que el PP aconseguiria 153 diputats i el PSOE 109. En canvi, El País apunta que la victòria popular serà més moderada, 127 escons pel PP, 113 pel PSOE. Per tant, la diferència reduiria només 14 diputats. Sigui com sigui, el repunt a les enquestes reforça la percepció que hi ha al PP que van arrasar en el cara a cara. Els de la dreta estan exultants i els sondejos l'han acabat de convèncer que el duel de dilluns ha marcat un punt d'inflexió. Núñez Feijóo es reivindica com a gran guanyador del debat i se n'enfot de l'estratègia de la Moncloa per preparar-lo.
¿Para qué, señor Sánchez, tiene usted 800 asesores en la Moncloa? ¿Por qué realmente llevaba usted 4 días dedicados a preparar el debate si total para lo que ha hecho lo preparaba usted en 14 minutos?
Això sí. Feijóo recorda als seus que queda molta campanya electoral i que la feina s'ha de rematar a les urnes. Ahir el PP va treure pit a Ciudad Real, i a Cádiz. Amb la caravana del PP i la tenim seguint a l'Arnau Mañé.
Sí, el PP té colla avall que el cara a cara ha estat un cop de puny sobre la taula que marcarà la resta de la campanya. De fet, la candidata al Congrés per Ciudad Real tirava pel dret.
Querido presidente del gobierno de España, porque es así como hoy te ven la mayoría de los españoles.
Feijóo, en canvi, és més prudent. Avisa que només han clavat el primer cop i que ara no es poden confiar. Per això busca la majoria absoluta i assenyala Vox.
Para que siga Sánchez, se puede votar a Esquerra Republicana, se puede votar a los de Puigdemont y también se pueden votar aquellos que dicen que quieren que gobierne el PP para después bloquear cuando gana el PP en una comunidad autónoma.
Justament, avui Feijóo passa per Múrcia, on el PP i Vox estiren els plats pel cap per formar govern. I atenció, l'acompanyarà José María Aznar.
Déu-n'hi-do. En canvi, el PSOE retreu el suposat joc brut de Núñez Feijóo durant el cara a cara. Pedro Sánchez l'acusa de basar tot el debat en mentides i lamenta que recorrés a ETA de manera constant. El PSOE admet que hauran de fer retocs a la seva estratègia de campanya per culpa de l'impacte d'aquest cara a cara als sondejos. El revulsiu que necessiten amb més urgència és la reaparició del candidat, Pedro Sánchez, que recordem que ara és a Vilnius, a Lituània. Anem cap a Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, el primer canvi és que demà Sánchez tornarà a tenir míting. No estava previst, s'havia descartat que en fes cap demà i de cop ahir a la tarda en van convocar una a Santander. La cúpula d'assessors es va reunir ahir per trobar un cop d'efecte. Sánchez, des de Lituània, on participa la cimera de l'OTAN, Ahí le retaría yo a Feijó.
¿Enfrente qué tuvimos? Bueno, pues tuvimos a un señor Feijó que ante la absoluta ausencia de proyecto político y de programa, pues lo que hizo fue, bueno, pues plantear una montaña de mentiras. El uso descarnado, como hemos visto durante estos últimos años, de un terrorismo, el de ETA, que desapareció afortunadamente porque lo venció la democracia española hace 11 años. Y, por tanto, yo salgo satisfecho de este debate.
L'entorn del president espanyol deixa clar que encara hi ha partit, que ara toca desmuntar les mentides de Feijó sobre les mencions constants a Vox al cara a cara. El PSOE sosté que és necessari evidenciar els pactes perquè ho canvien tot, encara que això mobilitzi vot útil cap al PP.
Aquest matí El País dona detalls de com van preparar el cara a cara a la Moncloa. Fons de l'entorn de Pedro Sánchez admeten que el debat no va anar com esperaven i que el president espanyol no va arribar a verbalitzar algunes de les respostes que portava preparades per parar els peus als arguments de Núñez Feijó. Les mateixes veus socialistes apunten que es va deixar molta munició per disparar. La raó no ho tenen clar, però sospiten que a Pedro Sánchez li va faltar entrenar-se més en el format del cara a cara. No participava en cap des de fa 8 anys i va assajar discursos i respostes, però no va simular en cap moment un duel directe amb Núñez Feijó. Però vaja, això no és problema de Pedro Sánchez, això és problema dels que li van preparar la campanya. El format és el que sospiten que el va acabar desconcertant. Però si hi havia un format desconcertant és perquè tampoc ho van ensenyar la gent que li envolta la campanya. En canvi, segons El País, a Núñez Feijó, qui el va assessorar va ser el cap de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso, és a dir, el famós Miguel Ángel Rodríguez, Mar, que també havia estat portaveu del govern espanyol amb José María Aznar de president. Miguel Ángel Rodríguez es va tancar diverses hores en Núñez Feijó el mateix dilluns i el va entrenar perquè sortís a l'atac, una estratègia que el candidat del PP va acabar seguint fil per randa. I aquest bon paper d'Alberto Núñez Feijó al cara a cara preocupa a Vox. Els de l'extrema dreta tenen pànic que intensifiqui l'efecte del vot útil, és a dir, que una part dels votants de Vox se'n vagin al PP per apuntalar la victòria de Feijó. Santiago Abascal intenta tallar en sec aquest trasbassament de vots dirigint les seves crítiques precisament al candidat del PP. El líder de l'extrema dreta assegura que Núñez Feijó no és un personatge de fiar, perquè entén que ha deixat molt clar que facilitarà la investidura de Pedro Sánchez si el PSOE guanya les eleccions del 23 de juliol. Segueix la campanya de Vox. Des de Màlaga, Mar Poyato.
A Santiago Abascal li preocupa el gir de guió de Núñez Feijó, però confia que s'ho repensarà.
Tenemos la obligación de hacer que termine, de dejarnos la piel, de convencer a todos los que tenemos en nuestro entorno para abandonar esta pesadilla y que, por desgracia, parece que no podemos contar con el Partido Popular y con el señor Feijó, que creo que recapacitarán.
D'altra banda, el líder de Vox diu que està fart que se'ls assenyali per no condemnar la violència masclista.
Que no os importa que nuestras madres, nuestras mujeres, nuestras hijas o que a vosotros. Vosotras, que estáis aquí, pues sois prácticamente unas esclavas que venís aquí obligadas por alguien, que no tenéis criterio propio.
Abascal diu que no calen tantes etiquetes, que quan un home mata una dona ha comès un assassinat amb tot el que això comporta.
Mentrestant, Sumar procura no perdre pistonada després de dos dies en què la campanya electoral ha girat entorn d'un cara a cara en què Yolanda Díaz pràcticament no va ser ni esmentada. El partit s'emplaça al debat de la setmana que ve en què hi serà ella, confrontant idees amb Pedro Sánchez i, sobretot, amb Santiago Abascal, amb qui es disputa en la tercera posició. El PP, sorprenentment, no hi anirà perquè ha rebutjat participar a un debat a quatre. A banda, Yolanda Díaz fa una crida a la unitat del feminisme per no caure a la trampa de la dreta, que diu vol dividir les dones. Ho va defensar en un acte sobre feminisme, precisament en què va alertar que el PP i Vox derogaran les lleis del matrimoni homosexual, la llei trans o el dret a l'avortament si arriben a la Moncloa. Des de Madrid, informa Roger Perciba.
Sí, Díaz acusa les dretes que defineix de cavernícoles d'incentivar un enfrontament en el si del feminisme. Una trampa, segons Díaz, que només pretén afeblir i perjudicar aquest moviment.
El feminismo pierde cuando se coloca en un rincón en las trincheras. No caigamos en su trampa. Tiene múltiples formas, pero se llama dividirnos.
El feminisme que defensa Díaz busca integrar els homes per assolir plegats una igualtat real. Díaz critica l'expresident Aznar que a les últimes hores ha tornat a demanar austeritat en la despesa. Per la candidata de Sumar, les retallades socials sobretot perjudiquen les dones. Per cert, ni una sola menció a la ministra d'Igualtat, Irene Montero.
Mentrestant, a Catalunya, Salvador Illa surt en defensa de Pedro Sánchez i acusa Núñez Feijó d'haver mentit descaradament al cara a cara. El líder socialista català defensa que no tot s'hi val i fa una crida als catalans a donar una lliçó al PP i castigar-lo a les urnes. En va parlar ahir en un míting a Rubí, on també hi era la Sílvia Solanes.
El primer secretari del PSC, Feijóo, va traspassar els límits i va avisar que no es pot confiar en una persona que falta la veritat. En el to més contundent de la campanya parlava així d'ell.
Si ayer mentiste como un bellaco, el valor de la palabra y en Andalucía se la traga entera. Dice que por su conciencia no gobernará con Vox y pacta con Vox. Si tu palabra no vale nada, lo que valen son tus hechos. Y donde has tenido que pactar con Vox, has pactado. Y ayer lo intentaste esconder en el debate, pero los españoles y los catalanes tontos no somos.
Illa considera que ara més que mai se l'ha de frenar i està convençut que Catalunya serà decisiva a l'hora de decantar la balança.
Esquerra Republicana admeten sense embuts que Núñez Feijóo va guanyar el debat. Gabriel Rufián creu que Pedro Sánchez va estar lent, molt dispers i que no va tancar la porta al pacte que va signar el PP. El cap de llista republicà li ofereix una alternativa, escollir entre Catalunya o Vox. Ho va dir a la roda de premsa de l'agència EFE. Allà hi era en Sergi Giró.
Rufián lamenta que Sánchez no va ser prou útil per imposar-se les mentides, diu, de Feijóo, i creu que el president espanyol hauria d'haver tancat rotundament la porta a un acord amb el PP després de les eleccions.
Vam veure a un Sánchez fent de Feijóo, desordenat, lent, i a un Feijóo que, sense fer res més, directament mentides, va guanyar el debat. I ho va dir clarament. Si jo gano, me harás presidente, si usted gana, yo estoy dispuesto a hacerle presidente, ¿no? Es una pregunta que el PSOE ha de respondre.
I li va posar un nou dilema sobre la taula.
Feijóo planteja un dilema, que és abstenció o Vox. La nostra elecció és molt millor, Catalunya o Vox.
Teresa Jordà també a la roda de premsa va qualificar el cara a cara de caduc, ranci i difícil de digerir.
Confesso que hi va haver algun zàping pel mig que potser va durar més del que hauria de durar. Feien cites en aquell moment a TV3.
Afegia que si són decisius a Madrid faran pagar un preu molt a la Pedro Sánchez que volen consensuar abans amb els partits independentistes.
Amb tot això, el debat ha deixat freds la resta de partits catalans. La candidata de Junts, Míriam Nogueras, la de la CUP, Mireia Bahí, i el del PDeCAT, Roger Montañola, lamenten que Sánchez i Núñez Feijóo parlessin de Catalunya només de rasquillada, creuen que és un senyal que no tenen cap proposta per Catalunya.
Aquesta persecució i aquesta obsessió malaltissa que tenen cap al president Puigdemont i també cap a Catalunya és una més.
El debat va ser un desastre, que no s'entenia res, que era una batalla de galls, que només feien que tallar-se l'un a l'altre, que no hi va haver cap proposta interessant.
Que va perdre Catalunya. Catalunya només va sortir per electoralisme en el cas del senyor Feijóo per retrocedir l'any 2017.
Precisament aquesta falta de propostes per Catalunya és un dels eixos en què Junts està basant la seva campanya electoral. Ahir van criticar la poca presència del català a internet, denunciant que només un 1% dels portals web, 1% del govern d'Espanya, tenen una versió íntegra en català. També critiquen que els últims anys els avenços pel que fa al doblatge han estat molt minsos, tot i que Esquerra n'havia fet cavall de batalla. Des de Lleida, Joel Penya.
Míriam Nogueras va criticar la poca presència del català en les webs de l'administració pública espanyola i va carregar contra l'actual govern de coalició PSOE Podem per no haver-ho millorat.
Només l'1% de les pàgines webs oficials de l'estat espanyol tenen la versió completa en català i ni el suposat govern més progressista de la història ha estat capaç de vetllar i de cuidar la nostra llengua i la nostra cultura.
El candidat de Junts per Lleida, Isidre Gavín, va anar més enllà i va dir que els pactes d'Esquerra amb el PSOE els últims anys havien servit de molt poc.
Votar Esquerra? Quin fracàs. A cambio de nada. Perquè realment mires i dius, bueno, què han aconseguit els d'Esquerra? No sé, dos pel·lícules de Netflix.
Unes crítiques que van fer des de Lleida i l'Alt Pirineu, des d'on van alertar que Catalunya travessa, et diuen, una crisi lingüística. A més, asseguren que cap govern espanyol farà res per protegir el català.
Els Comuns i la CUP coincideixen atacar Esquerra Republicana en les últimes hores. Els copaires els acusen de ser la mà dreta dels socialistes, des de Vilanova i la Geltrú. Ahir van defensar que ells són el vot més útil en un acte que va acabar amb garrotins, i era en Ferran Dalmau.
La CUP va per l'esquerra després que Rufián els acusés al debat de RAC1 d'estar quiets al sofà. La cap de llista a Girona, Mireia Bahí, i la diputada Eulàlia Reguant van criticar des de Vilanova i la Geltrú l'actitud servil d'Esquerra.
A qui ens acusa d'estar asseguts al sofà, li diem que el PSOE no pot ser una alternativa. No es pot negociar amb qui ens espia, no es pot negociar amb qui ens empresona, no es pot negociar amb qui defensa la monarquia.
D'aquella esquerra que deia PP i PSOE la misma mierda són i s'han convertit en la crosa del Partit Socialista.
Els copaires defensen que ells són el vot útil perquè a Girona i a Barcelona es disputen escons directament amb Vox. Diuen que és o ells o Vox i per això van acabar l'acte amb garrotins per convèncer els indecisos.
A vegades no he votat, a vegades m'hi hem tingut,
Els copaires continuen marcant clara la línia. El PSOE s'assembla massa al PP i Esquerra i Sumar en són còmplices.
En canvi, la candidata de Sumar per Barcelona, Aina Vidal, desacredita l'estratègia dels partits independentistes, sobretot la d'Esquerra Republicana. La líder dels comuns va dir, en un acte a Tortosa, que la seva actitud derrotista pot condemnar l'Estat a 4 anys de PP i Vox, i diu que això també és abandonar Catalunya. Des de Tortosa informa Adrià de les Heres.
Vidal va demanar als partits independentistes que, si no canvien d'actitud, s'apartin. La candidata dels comuns va advertir-los que l'estratègia de quan pitjor millor no funciona i pot tenir conseqüències nefastes.
I quan pitjor, pitjor. Jo crec que això seria bo que ho tinguéssim clar aquí a Catalunya. Molts han aplicat moltes estratègies entorn a l'avenç del nostre país, en termes de país i també en termes de qüestió nacional. Quan pitjor, pitjor. I si surts a perdre, jo afegiria, perds.
I Jéssica Albiach va continuar amb les crítiques a Esquerra i els va retreure que durant els anys de procés han fet que Catalunya estigui d'esquena a la resta de l'Estat. Durant l'acte, els comuns van denunciar el desequilibri territorial i els macroprojectes previstos a Tarragona.
De tot plegat, de tota aquesta campanya electoral, escoltem ara el comentari que hi posa el periodista de La Vanguardia i col·laborador del Món a RAC1, Pedro Ballín.
La bronca televisada de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo ha tenido el efecto beatífico de la primera escena de Asbestas. Con solo ver la violencia latente de los parroquianos en la taberna, todos recordamos los motivos por los que tanta gente huye de los pueblos remotos y del bipartidismo. El servicio prestado a un país borracho de nostalgias varias es innegable. El de Asbestas también. Pero hay algo mucho más sorprendente. La colección de malos modales y falacias deliberadas del aspirante revela que Vox, a cuyo tardofranquismo hemos prestado demasiada atención, no es la característica que define el momento político. Apenas es un señuelo, un epifenómeno, que diría un psicólogo. La verdadera mutación de la derecha conservadora española al iliberalismo, armonizándose con la deriva del Partido Republicano de Estados Unidos, de los Tories británicos o de los conservadores franceses e italianos, se ha dado en el PP. Feijóo es Trump, el Brexit, el Procés, el Tea Party, Orbán o Meloni. Y Abascal no es más que el hermano pequeño del huraño campesino que tuvo un accidente de chaval. No sé si me siguen.
I com cada matí, els companys de Verificat passen el ribot per tot allò que diuen els candidats i que circula a les xarxes socials. Avui ens alerten d'un parell de boles que corren per Twitter i que afecten el PSOE i el PP. Signa el comentari la cofundadora de Verificat, Alba Tubella.
Si heu rebut una foto de Pedro Sánchez al Senat amb un telèfon mòbil, és real. Les xarxes acusen la senadora del PP per Astúries, Mercedes Fernández, d'haver generat la imatge a través d'intel·ligència artificial. Però aquest cop la foto és vertadera. Els usuaris s'han afanyat a comentar els suposats indicis per demostrar que la imatge és fictícia. Per exemple, que la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, asseguda al fons de la imatge, sembla tenir la cara deformada. Però són tot especulacions. El PP ha enviat la foto original a l'equip de verificació de Neutral i les imatges oficials del ple del Senat del 18 d'octubre del 2022 mostren com Sánchez portava, efectivament, el telèfon a la mà per mostrar unes dades. El Senat ha explicat a Maldita que utilitzar el mòbil a la cambra no està prohibit. I parlant de fotos, tampoc és cert que l'empresa de telefonia Orange hagi patrocinat una pancarta de Vox en què apareix una mà que llença les escombraries, una estelada, una bandera comunista o el moviment feminista. És cert que la imatge sembla que la pancarta porti el logo d'Orange, però en realitat es tracta de la botiga que aquesta empresa té al número 145 del carrer Alcalá de Madrid, on el partit d'Abascal hi ha col·locat la seva lona. Podeu veure-ho a Google Maps.
Per cert, 8 dies perquè es tanqui el termini per votar per correu, només un 16% dels electors que ho han demanat han pogut dipositar el seu vot. Segons Comissions Obreres, el sindicat majoritari a Correus, 2,5 milions de votants han demanat fer-ho a través d'aquest sistema, però fins ara només 400.000 han pogut entregar el vot. Els treballadors de Correus alerten que estan col·lapsats, denuncien problemes informàtics i esperes de gairebé una hora a les oficines per poder emetre el vot. També es queixen que els falten dades sobre els electors que han sol·licitat el vot per correu i reclamen una vegada més personal. A les 8 i 23 minuts, una de les frases de les quals s'ha apoderat la dreta aquesta campanya electoral és que te vote chapote, que està generant una gran divisió entre les víctimes d'ETA. Hi va haver un encreuament de comunicats entre els contraris a l'ús d'aquesta expressió i els partidaris. Al matí, el col·lectiu de víctimes de terrorisme i la Fundació Fernando Buesa van exigir a PP i Vox que, si us plau, deixessin d'anomenar el terrorista Chapote per criticar la política d'acostament dels presos d'ETA a Euskadi i els acords entre el PSOE i Bildu. Al capdavant d'aquest comunicat hi ha Consuelo Ordóñez, germana d'una de les víctimes a qui va matar Chapote i que els últims dies ja havia tingut algunes enganxades amb els càrrecs del PP per fer servir aquest lema de que te vote Chapote. A banda, s'han sumat altres víctimes del terrorisme a títol individual per demanar que les deixin en pau durant aquesta campanya i que deixin de banalitzar el terrorisme. Asseguren que és molt dolorós pels familiars sentir cada dia el nom de Chapote i també comentaris d'aquesta mena. A banda, critiquen que abans d'ahir, durant el cara a cara entre Núñez Feijóo i Pedro Sánchez, el líder del PP no demanés perdó ni fes una crida a aturar aquests comentaris. Doncs bé, unes hores després, per contrarrestar tota aquesta gent, un diputat del PP a la Comunitat de Madrid va reunir ahir un grup de víctimes del terrorisme, en aquest cas per donar suport a la proclama que té vota Chapote. Es tracta de Daniel Portero, fill d'un fiscal assassinat, que s'ha envoltat de víctimes pròximes al PP i a l'Associació Víctimes del Terrorisme. Al comunicat demanen a la resta de víctimes del terrorisme que no monopolitzen el col·lectiu i els retreuen que defensin les polítiques de Pedro Sánchez quan ell els ha menyspreat. També sostenen que és una expressió nascuda del poble. A banda, les últimes hores, treballadors de Televisió Espanyola han denunciat que han patit assetjament mentre cobrien els Sanfermines, perquè hi ha molta gent que els crida que et voti Chapote. Tot plegat mentre continuen les conseqüències dels acords del PP amb l'extrema dreta. En parlàvem al davantal. El País Valencià, populars i ultres han ordenat que retirin de la Biblioteca Municipal de Borriana, una ciutat a les rodalies de Castelló, totes les revistes que tenen en català. Són el Cavall Fort, l'Enderroc, el Temps, el Camacuc i Llengua Nacional. El nou regidor de Cultura es diu Jesús Albiol, és de Vox, i ja va publicar fa uns dies que l'Ajuntament del municipi no continuaria promovent el separatisme català amb els diners dels borrianencs. De fet, dissabte es va presentar personalment per confiscar les revistes, però els tècnics de la biblioteca li van dir que presentés l'ordre per escrit. Així estem, que el regidor de Vox ha d'entrar a la biblioteca i els de la biblioteca no passaran, diuen, escolti'm, hi ha algun ordre per escrit. Els treballadors no entenien per quin motiu legal s'haurien de retirar unes revistes pagades amb diners públics. De fet, fonts de la revista Cavall Fort han explicat a RAC1 que la subscripció amb l'Ajuntament està en vigor fins al maig del 2024. És a dir, que si volen retirar, que retirin, però fins al maig del 2024 la revista la podran tenir perquè està pagada. De fet, hi ha un referent de la literatura catalana, que és l'escriptor Joaquim Carbó, que és l'autor d'aquest text que va escriure amb motiu del 50è aniversari de la revista Cavall Fort, però que és un text que mai va veure la llum. Carbó va estar vinculat a Cavall Fort des dels seus inicis, ara té 91 anys, i va escriure: "No cal dir que amb el pas del temps he crescut i he canviat, sempre per millorar. I que ara mateix, si reviso aquell primer número del Cavall Fort que va sortir el mes de desembre de 1961, m'adono de com era de drenit de prim, de raquític i gairebé sense color. Però no em consta comprendre que el meu naixement fes feliç tanta gent, perquè des que vam patir i perdre una guerra molt terrible que va acabar l'any 39, la prohibició de publicar qualsevol tipus de revista en català, tant si n'era per grans o com per petits, va fer que se m'acollís amb molt d'afecte, de tant que m'havia fet esperar, i també amb temor, de tant feble i trencadís com semblava." Doncs estem com pràcticament al 39. Diu el Carbó que els primers temps de 30 anys, per ajudar-me a fer carmí, parlant en nombre de la revista, hi van participar artistes de molt renom. Efectivament, perquè el Cavall Fort, en el número 44, el Joan Miró, com diu el Carbó, aquell que també va regalar al seu poble la fundació que es va construir a la muntanya de Montjuïc, en va pintar una que va ser l'admiració de tot el món, perquè un artista de tant de renom mai no havia treballat per una revista de nens. Després, a la revista, van treballar també Antoni Tàpies, Clavé, Viladecans, Frederic Amat, Francesc Tudó, Hernández Pijuan, Vilacases, Muixart, Maria Girona, Ràfols Casamada, Fita... Però qui sí que he d'agrair, diu amb Joaquim Carbó, la dedicació a omplir la portada amb algun dibuix fora de sèrie és l'estimat amic i ninotaire Cesc. Sobre aquest cas, avui al Menor Racó parlem, perquè fa molta por i és molt, molt, molt terrible el que està passant a l'Ajuntament de Borriana. Avui en parlem en temps de tertúlia, amb la directora del Cavall Fort, la Mònica Estruc, i amb Vicent Granel, qui va ser el regidor de Cultura en el mandat anterior i que ha denunciat l'acció del nou govern de Borriana. I aquesta setmana també us havíem explicat que a les Balears el govern del PP ha eliminat les conselleries de Medi Ambient i d'Igualtat. Doncs bé, ara al Consell de Mallorca, on sí que es mantindrà la Conselleria de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, hem sabut que el conseller serà un caçador, que va ser president de la Federació Balear de Caça i Negacionista del Canvi Climàtic. Es diu Pedro Bestard, i fa uns dies assegurava que l'emergència climàtica és cosa inventada per les grans empreses. En parlava a Onda Cero.
Bueno, nosotros no creemos que sea un cambio climático. Eso estamos, esto creemos o estamos seguros que esto es un falto de poder de unas empresas que quieren llevar al mundo en un sitio donde ellos interesan.
I mentrestant, Vox apela al vot més jove amb un vídeo on torna a relacionar el fet de donar suport a l'extrema dreta amb tenir una actitud rebel. Qui en parla és Santiago Abascal.
Ser rebelde hoy es negarse a aceptar que tus calles sean inseguras. Ser rebelde hoy es estar orgulloso de tus tradiciones, de tu historia y de tus símbolos nacionales, cuando otros quieren pisotearlos. Ser rebelde hoy es pedir una educación exigente y de calidad, libre de activistas y adoctrinamiento.
Surt amb un puro, amb una plaça de toros. En fi, de les conseqüències d'aquests acords entre el PP i Vox, escoltem ara el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món RQ, Manuel Javois.
Es un error que Vox entre en los gobiernos. Y a veces es mejor perder el gobierno que ganarlo desde el populismo. Son las palabras de un hombre que está metiendo a Vox en los gobiernos y que se ha negado a perder absolutamente ninguna parcela de poder ganándolo desde el populismo ultra. O sea, palabras de Feijó, el hombre que se quejaba en el debate de que Sánchez le nombrase a Vox y lo mandó a discutir con Abascal. Como Sánchez no tuvo su noche, no le contestó lo que debería. Yo hablo con Abascal, pero páseme usted su agenda, porque lleva semanas ocupado con él cediéndole cargos. Ese matrimonio entre derecha y ultraderecha es el matrimonio de la realidad y de la ficción, que con que haya un poquito de ficción ya todo lo es, con la diferencia de que esto afecta directamente a las personas.
Falten 11 dies per les eleccions del 23 de juliol. Però hi ha vida més enllà de la campanya electoral. De nou, hi ha poc més d'una setmana per les eleccions, el Consell de Ministres ha retirat la medalla al mèrit del treball a Francisco Franco i a nou alts càrrecs més del seu règim. Ho fa en base a la nova llei de memòria democràtica que permet retirar aquestes condecoracions quan queda acreditat que els beneficiaris van tenir conductes incompatibles amb els valors democràtics i la defensa dels drets humans. Ho va explicar la ministra de Treball, Yolanda Díaz.
El único trabajo que han suscitado las personas a las que hoy le retiramos este mérito es haber trabajado por violentar y violar los derechos humanos y pisotear la democracia en nuestro país.
A banda, el Consell de Ministres ha aprovat un fons de 3.000 milions d'euros per evitar acomiadaments en períodes de crisi i ha acordat la creació d'un pla per combatre el sensellarisme, una situació que pateixen 28.000 persones a tot Espanya. Avui, un matí més, ens hem tornat a llevar amb molta calor. I això malgrat que la calorada que va començar el cap de setmana ahir, teòricament ja va tocar sostre. Les temperatures van superar els 40 graus en punts de ponent, tot i que, finalment, ens sap greu, Mònica Usart, no es van batre rècords. La calor va ser molt intensa de dia i també ho ha estat de nit. De fet, aquesta matinada ha estat tropical a tot Catalunya i tòrrida, amb valors per sobre dels 25 graus a la nit, 25 a la costa i al prelitoral.
Comprem el seu cotxe.cat. Us ofereix aquest espai.
Mònica Usart, bon dia.
Bon dia.
Aquesta hora al matí, a les 8 sí. i 32 minuts, les temperatures són molt altes, l'ambient és molt xafogós, sobretot a prop de mar.
Sí, tenim 27 graus ara mateix a Tarragona, n'hi ha 26 graus a Barcelona, 26 també a Molins de Rei, 26 a Gavà i Arbúcies, 25 a Sant Cugat del Vallès, 22 graus a Lleida i 24 a Girona. Per tant, comencem el dia amb aquestes temperatures disparades totalment i al migdia sí que baixaran els termòmetres respecte a les temperatures que vam tenir ahir, baixen entre 3 i 5 graus i es notarà sobretot a les comarques de Ponent i també l'interior de les comarques de Girona. Avui com a molt podrien arribar els 36, 37 cap al Pla de Lleida i entre els 30 i els 32 a la línia de la costa, però amb aquest ambient xafogós. A més, ara mateix tenim núvols baixos que fan que aquest ambient doncs, encara sigui més humit i, per tant, la sensació de xafogó és més marcada. Després s'imposarà el sol a tot arreu, que es quedaran tarbolit estones pel pas d'aquesta pols africana i a la tarda no es descarta algun xàfec acompanyat de fang cap al riu Ripollès, la Garrotxa i també Osona. Demà repetiran aquestes tempestes de tarda entre l'interior de Girona i nord de Barcelona i la resta farà més sol i demà baixa la temperatura a les comarques del nord, baixa divendres a les comarques de l'extrem sud del país i al cap de setmana tornen a pujar els termòmetres entre 4 i 5 graus, però no arribarem a l'extrem que vam arribar ahir. 41 graus ahir de màxima a Lleida i també a Artesa de Segre i a Organyà o 40 graus, per exemple, a Oliana, Tremp i Alcarràs.
Tots els experts alerten que les onades de calor aniran a més cada estiu i alguns diuen que els plans que dissenyen les administracions públiques per fer-hi front són clarament insuficients. Creuen que, per exemple, cal augmentar les zones verdes i reduir l'asfalt. Ho ha dit aquesta nit el nou CEO de RAC1, Xavier Basaganya, un dels científics que han participat en un dels estudis de l'Institut de Salut Global, que ha calculat que 1.700 persones, 1.700, van morir l'any passat per la calor només a Catalunya. Basaganya reconeix que les dades són realment molt més altes del que esperaven.
Els països tenen plans, la gent més o menys ha sentit les notícies, està més conscienciada i ens hem trobat doncs, que al tenir un estiu tan calorós tornem a trobar unes xifres molt altes. Això no els preocupa per això, no? Doncs perquè ja hi ha uns plans de prevenció i tot i això doncs, sembla que només són parcialment efectius.
Davant l'augment de les temperatures, el Parlament Europeu vol obrir el debat sobre si cal regular la feina a l'aire lliure quan les temperatures són tan altes. Una desena d'europarlamentaris reclamen endurir la normativa per protegir la gent que treballa sota condicions meteorològiques extremes. I si bé almenys a Catalunya la calor, com ara deia la Mònica Usart, s'anirà reduint les pròximes hores, la sequera es manté intacta. A Ponent, tot i que el canal d'Urgell ja està obert i els pagesos poden regar els arbres fruiters, alguns encara opten per tirar la fruita a terra. Una fruita que els ha quedat, diguem-ho, petita i que és molt complicat de vendre. A banda de llançar molts d'aquests aliments, els agricultors asseguren que els ajuts que les administracions públiques els han promès en cap cas cobreixen els costos que tenen. Julen Andrés, des de Lleida.
Bon dia. La imatge de tirar la fruita a terra s'ha vist a Torregrossa, al Pla d'Urgell, en un camp de nectarines i es repeteix sobretot al tram final del canal d'Urgell, en zones com Puigverd i Artesa de Lleida o Miralcamp. I és que l'aigua va faltar en el moment decisiu del creixement del fruit i diuen que s'ha quedat petit, sense valor comercial i que ni tan sols serveix per al suc. És per això que s'opta per llençar la fruita, malgrat que el sector afirma que els ajuts de 5.800 euros per hectàrea no cobreixen els costos de producció. De fet, apunten que només les aclarides dels arbres i ara l'acció de tirar la fruita ja són 3.000 euros. En aquest sentit, demanen celeritat a la Generalitat, sobretot per tenir garanties per la campanya de l'any vinent.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
8:36 minuts. L'Audiència Nacional estudia una demanda que els propietaris de la BPA, la banca privada d'Andorra, han interposat contra el Banc d'Espanya. Segons explica avui el Món.cat, li reclamen més de 141 milions pel tancament de Banco Madrid, aquella filial espanyola del Banc Andorrà. Tot això passava l'any 2015. Recordem que el BPA va ser víctima de l'Operació Catalunya perquè la policia anomenada patriòtica hauria pressionat els seus dirigents per obtenir informació compromesa dels líders independentistes. A la demanda, la BPA considera que el Banc d'Espanya va actuar de manera absolutament irracional quan va tancar Banco Madrid i que va generar pèrdues molt importants als accionistes. Critiquen que el tancament arribés arran d'una nota del Departament del Tresor dels Estats Units desfavorable a la BPA quan en realitat el banc complia tots els requisits. Mentrestant, el president Puigdemont i Toni Comín adverteixen als eurodiputats que la seva absència als plens de l'Eurocambra pot comportar conseqüències molt greus perquè els seus vots poden ser decisius. Tots dos ho han fet en una carta on lamenten l'ambigüitat de la presidenta del Parlament, Roberta Metsola, a l'hora de garantir-los l'euroimmunitat per viatjar al plenari. A l'escrit, els eurodiputats de Junts per Catalunya denuncien que no poder assistir al ple suposa una vulneració dels seus drets polítics. També recorden que Roberta Metsola no els va oferir cap garantia que defensaria la seva immunitat en cas que hi hagués maniobres per arrestar-los quan anessin al ple d'Estrasburg. Que havia demanat 5 anys pel pare Gabriel, un monjo de Montserrat que presumptament va abusar d'un menor. També reclama que tant el religiós com l'abadia compensin econòmicament la víctima. Per la seva venda, l'acusació particular eleva fins a 6 anys la petició de pena. Segons explica el periòdico, va passar l'any 2019. El sacerdot va abusar del jove de menor. El presumpte agressor diu que la relació va ser consentida. I mentrestant, la Guàrdia Civil i el jutjat del Vendrell investiguen la identitat i l'origen del cadàver d'un infant trobat ahir en una platja de Roda de Barà, al Tarragonès. El cos el van trobar a primera hora del matí quan el servei de neteja de les platges en va donar l'avís. Alguns testimonis, però, apunten que és possible que fes 24 hores que era ja damunt la sorra, però ningú no en va fer cas pensant que era un nino. Informa des de Tarragona, Sílvia Barbís.
El companyista, en declaracions al periòdico de Catalunya, va assegurar ahir, en conèixer la troballa, que dilluns ja va veure un fardell de roba i sorra prop d'on prenia el sol. Res li va fer sospitar que podia ser un cos humà i no va avisar la policia. De fet, en veure'l, l'operari de la neteja que el va trobar ahir al matí va pensar que era un ninot fins que s'hi va apropar. Llavors va comprovar que es tractava d'un nadó gitat a la sorra sense cap. L'estat de descomposició apunta que feia dies que estava al mar. L'alcalde de Roda de Berà, Pere Virgili, apuntava ahir al Món Arracú que podria haver naufragat d'un vaixell de migrants.
Podem fer hipòtesis o suposicions, no? Si pot ser un cadàver més d'aquest mare mortum que tenim aquí davant de les nostres platges. Podria ser, pel tipus de vestimenta també portava així com un tipus de body, una jaqueta, o sigui, no és indumentària de... d'un nen que a la platja s'ha ofegat i no ho és.
L'autòpsia mirarà d'aclarir la causa de la mort. A finals de juny va aparèixer un cos adult sense extremitats en una altra platja tarragonina.
De fet, aquest matí llegim a La Vanguardia que és molt complicat que la hipòtesi de la mort en un naufragi d'una barcassa sigui real. El motiu és que Tarragona no és a prop de cap de les rutes que fan servir els migrants per intentar arribar a Europa. Ara bé, continuant sobre la taula dels investigadors, totes les hipòtesis obertes. Ahir, per cert, hi va haver un altre mort per ofegament també al Tarragonès. Una dona de 80 anys va morir a la platja llarga de Salou. Atenció, perquè és la 11a víctima mortal a les platges de Catalunya des del 15 de juny. Els 10 crims masclistes que hi ha hagut les últimes setmanes a Espanya han encès les alarmes de la policia. Per això ahir es va reunir la taula de seguiment de la violència de gènere, un òrgan que aglutina els Mossos d'Esquadra i els cossos policials espanyols. De fet, dels 10 assassinats, 6 van ser a Catalunya. Les víctimes tenien entre 37 i 44 anys i cap d'elles havia denunciat abans el seu agressor. A totes les van assassinar a casa, on convivien amb la parella. Els Mossos també van analitzar el perfil dels agressors, homes d'entre 25 i 45 anys, cap sense antecedents per violència masclista. En paral·lel, diverses entitats del tercer sector han posat en marxa una campanya al metro de Barcelona per reivindicar els drets del col·lectiu LGTBI i han penjat una trentena de cartells on apareixen activistes i personatges públics amb el lema «Reivindica't amb orgull». La iniciativa també denuncia els delictes d'odi i les polítiques contra la igualtat que defensa l'extrema dreta. Té més dades, Pol Prats.
La iniciativa forma part de la festa per celebrar l'orgull LGTBI que culminarà aquest cap de setmana a Barcelona i han participat el fundador de la plataforma Filmin, Jaume Ripoll, la rapera Anier o el cantant Albert a les portes del 23J. La campanya també és una protesta contra les polítiques d'extrema dreta que planteja Vox. Ho explicava el president de la coordinadora espanyola del tercer sector, Rafael Escudero.
Nosotras no vemos lógico que un conglomerado de entidades sociales no alce la voz cuando la derecha extrema está a puerta de conseguir no ja entrar en les institucions, sinó literalmente governar-nos.
La campanya es pot veure a les parades d'Universitat, Diagonal i Plaça Espanya fins dilluns vinent, el 17 de juliol.
19 minuts i les 9 en punt del matí. D'aquí uns moments, Joan Laporta on fire.
Em cremo!
Jo? Ai, no!
Però és que vols que m'abrasi? Una oferta tan calenta que ens crema a les mans. Aconsegueix el teu Opel Corsa sense entrada, amb entrega immediata i per una quota increïble. Emporta't el teu Corsa, l'oferta més calenta de l'estiu. Finançament amb Stellantis Finance fins al 31 de juliol. Consulta condicions a opel.es. Si aquest any en fas 18, tens els 400 euros del Bo Cultura Jove. 400 euros per òpera, teatre, cinema, museus, llibres, premsa, concerts, dansa, música, pel·lícules i sèries online, videojocs... De 400 euros se'n pot treure molt de suc. Aconsegueix el teu Bo Cultura a bonoculturajoven.gob.es. Ministeri de Cultura i Esport, Govern d'Espanya.
Els gelats La Fageda són com els seus iogurts. El doble de bons. Són bons perquè estan fets amb llet de proximitat, nata fresca i ingredients naturals. I són bons, sobretot, perquè La Fageda és un projecte social amb la missió de donar feina i una vida digna a persones amb capacitats diferents. La Fageda, gelats com ningú més els fa.
Aprofita ara les ofertes de Prime Day d'Amazon. Amb dos dies d'ofertes èpiques en electrònica, llar, cuina i molt més, et sentiràs com si t'haguessin donat un premi.
Bé, la veritat és que no sé què dir. M'agradaria donar les gràcies al repartidor per portar-me el paquet tan de pressa i a la resta de clients d'Amazon Prime.
Algú se sent com una estrella. Prime Day d'Amazon de l'11 al 12 de juliol. Només per a clients Amazon Prime. Subscriu-te a Prime i troba les teves ofertes ara.
A Kida t'oferim la millor atenció domiciliària. Amb horaris que s'adapten a les teves necessitats. Des de 2 hores al dia. Visita kida.es i truca'ns sense compromís. A Kida, cuidar-se s'escriu amb Q.
Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al plato combinado.
Tengo una nueva ilusión.
Ja hi ha la venda l'extra d'estiu de l'11. Un gran premi de 15 milions d'euros i no ve sol. A més, hi ha 10 premis d'1 milió. Extra d'estiu de l'11. Posa un nou estiu a la teva vida.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
RAC 1.
I avui volem parlar de com sentir-nos bé, de fer exercici, que és una de les principals fonts per sentir-nos realment.
Si aquest any has decidit prioritzar-te,
cuidar-te,
equilibrar-te,
posar-te en forma,
nodrir-te,
estimar-te,
aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1. Tots som 1.
Tres quarts de 9 del matí, continuem els apunts aquí al món a RAC 1. Per cert, atenció a aquesta dada que avui he llegit a l'ABC, cada 2 dies un nen és segrestat pel seu pare o mare a Catalunya. És una situació que es produeix quan un dels progenitors s'emporta el fill sense el consentiment de l'altre. El 2021 es van produir 172 denúncies a Catalunya per aquest delicte. Les dades revelen que el 74% de les sustraccions són protagonitzades per dones, en molts casos diuen per protegir els nens de les suposades agressions dels seus pares. El que dèiem, avui la portada precisament del Mundo Deportivo és Joan Laporta on fire, on surt cuinant amb una cuina industrial, perquè ens entenguem, que és la cuina d'un magnífic restaurant que hi ha a Barcelona, que es diu la Bodega Sepúlveda, que és on Mundo Deportivo va fer aquesta entrevista. Joan Laporta està convençut que a hores d'ara el Barça té més bon equip que el Real Madrid. Creu que si arriben els reforços que vol Xavi Hernández, l'equip serà un dels ferms candidats a guanyar la Champions. Són dos dels titulars més destacats de les entrevistes que el president del Barça ha concedit a Mundo Deportivo, a l'Esport i a l'Esportiu, on també ha avançat que Vitor Roque arribarà com a molt aviat al gener i on també ha contradit Leo Messi. Anem a pams. Laporta és especialment optimista de cara a l'any que ve i d'entrada ha deixat molt clar que Xavi té la millor plantilla de la Lliga i que supera la que Carlo Ancelotti té al Real Madrid.
No me fijo en el rival porque entiendo que tenemos un equipo muy competitivo y tenemos mejor equipo en estos momentos. E individualmente también, pues con cierta diferencia y mejores individualidades que nuestros rivales.
Això sí, admet que els fitxatges d'Ilkay Gundogan i d'Íñigo Martínez són insuficients. Diu que ara vol un lateral dret i dos migcampistes i ha assegurat que el brasiler Roque ja està fitxat, però que amb tota probabilitat no podrà inscriure'l com a molt d'hora fins l'any que ve.
Tal com el entrenador, falta un lateral derecho y dos centrocampistas. Hemos dejado una plaza, la de Busi, en el centro del campo. Uno mínimo, lo ideal serían dos. Es que tenemos este plan de viabilidad y a no ser que mejore mucho o que se den unas circunstancias que de momento no tenemos previstas, pero que se podrían dar, de momento está previsto para enero o junio.
La porta fa dir que si un d'aquests reforços és Oriol Romeu, el Girona no es pot emprenyar perquè Romeu surt del planter del Barça i ha afirmat que si aconsegueix tancar els tres fitxatges, el Barça serà un dels aspirants a guanyar la Champions League.
En función de cómo acabemos reforzando el equipo, tendremos más posibilidades de hacer muy buen papel en la Champions y con posibilidades de ganarla. Yo creo que ya tenemos equipo para ello, pero pienso que si nos reforzamos un poco más, podemos ser de esos, ese grupo de equipos que son candidatos a ganar la Champions.
Per cert, la portada de l'Esportiu va en aquest tema d'Oriol Romeu i a l'entrevista el titular és: si li fitxem algun jugador, estem ajudant al Girona. home, no crec que li hagi, que els hi faci molta il·lusió al Girona escoltar per boca del president del Barça una frase dient que si a sobre que li fitxem a un jugador li és, que clau importantíssim com és Oriol Romeu, els estan ajudant. Ans al contrari, m'atreviria a dir, per cert, que podem assegurar que el Girona, a hores d'ara, no té cap proposta sobre la taula, cap ni una, del Barça. Aquesta hora al matí, cap ni una del Barça. I segur que no vindràs el turc Arda Güler, que ha descartat el Barça per fitxar pel Real Madrid. Laporta ha explicat que ells van posar 17 milions i mig d'euros sobre la taula del Fenerbahçe, però que no van voler entrar en una subhasta. Més enllà del mercat de fitxatges, Laporta dona per fet que la investigació pel cas Enríquez Negreira acabarà en paper mullat i que Alexander Zeferin no deixarà el Barça sense Champions. De fet, el president Blaugrana es vanta d'haver desbloquejat la situació quan va anar a visitar-lo personalment a Eslovènia. I què ha dit sobre Leo Messi? Doncs li ha picat la cresta. Laporta confessa que té una espina clavada per com va gestionar el seu adeu, però assegura que aquest estiu ho tenia tot enllestit per fer-lo tornar i que va ser el mateix argentí qui se'n va desdir a última hora per evitar viure aquí la pressió que patia a París.
Estaba todo el contrato previsto, estaba todo acordado y nos encontramos que el padre me dijo que mira, Leo ha pasado unas temporadas muy duras en París. Ha estado muy presionado y nos hemos decidido por el Inter de Miami porque pensamos que ahí estaremos menos, tendrá menos presión, podrá centrarse en la selección.
Per cert, Messi va arribar ahir mateix a la ciutat nord-americana de Miami i diumenge el presentaran com a nou futbolista de l'Inter de Miami. Abans l'argentí ha tingut temps de parlar a la televisió pública del seu país i ha dit que no es penedeix d'haver descartat el Barça.
Si bien al principio la idea era otra, estamos felices de la decisión que tomamos y creo que fue un paso importante, pero al mismo tiempo consciente de lo que significaba, de lo que hacía y estamos felices.
Tornant a l'entrevista de Joan Laporta, encara un últim document interessant. Ahir Ricky Rubio va desmentir una informació que deia que tenia emparaulat el seu retorn al Barça l'any que ve. Doncs bé, Laporta reconeix que el nom de Ricky Rubio ha estat sobre la taula, però mateix que ara no hi és. També ha negat que la secció vulgui fitxar els dos germans Hernán Gómez.
Sí que están trabajando. No quiere decir que vengan los dos, a lo mejor sí, están en ello. Bueno, Ricky, la verdad es que se contempló esta posibilidad. No sé cómo está, pero yo lo he oído en las conversaciones. Ahora, se comentó, pero yo creo que si no me han dicho nada es porque no se ha ido hablando el tema.
Per cert, en el cas de Billy Hernán Gómez, el Real Madrid té fins aquesta mitjanit per igualar l'oferta que li ha fet el Barça. En cas contrari, seguirà els passos de Nikola Mirotic i deixarà l'NBA per jugar al Palau Blaugrana. Encara amb el tema, fi, del Barça d'aquella manera, eh? Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 membres més dels Casuals, la facció més radical dels Baixos Nois. La policia manté obert l'operatiu per frenar l'escalada criminal de la que consideren una de les organitzacions més perilloses i violentes de Catalunya. Fins avui, els Mossos han detingut 33 integrants dels Casuals per activitats criminals com extorsions, narcotràfic o segrestos. Els investigadors han acreditat l'existència d'una caixa comuna a la qual tots els membres havien de contribuir pagant una part proporcional dels beneficis obtinguts pel pagament d'advocats i mantenir les famílies dels presos. A hores d'ara no es descarten més detencions i, de fet, continua pendent de localitzar i detenir qui es considera el cap de l'estructura criminal. Atenció a aquestes dades relacionades amb els hàbits dels adolescents. Un 15% dels adolescents entre 12 i 13 anys no sopen. Ho assegura un estudi de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya amb alumnes d'un institut de Girona. Després de la pandèmia del coronavirus, les infermeres i els professors de l'institut van detectar canvis d'estils de vida no saludables entre l'adolescència i van decidir impartir sessions formatives per millorar l'estil de vida. Al qüestionari han descobert també que més d'un 30% dels nanos de 12 i 13 anys, 30, no esmorza abans d'anar a escola. A banda, més d'un 80% es passen entre 2 i més de 6 hores al dia davant les pantalles fora de l'escola. El 80%. I atenció, perquè gairebé un 20%, un 16%, dorm menys de 6 hores cada dia. Una altra enquesta, en aquest cas de l'Institut d'Estadística Espanyol i que recull el Nació Digital, assegura que un 60% de les criatures catalanes d'entre 10 i 20 anys no entenen gens l'anglès. Pel que fa al jovent de 20 a 30, la xifra baixa molt poc. Un 55%, més de la meitat, no n'entenen ni un borrall. Això, tot i haver-lo estudiat a l'escola. En el global de la població de Catalunya, 3 de cada 4 persones no entén gens l'anglès. Un 75%. terrible. 7 minuts i les 9 del matí, avui comença a Barcelona el Congrés Científic Internacional de l'Esclerosi Lateral Amiotròfica, l'ELA. És una de les trobades científiques més importants a nivell mundial sobre la malaltia que es fa per primera vegada a Barcelona. Fins divendres, científics, metges i farmacèutiques exposaran les últimes novetats en la investigació de l'ELA, que a l'estat espanyol afecta prop de 4.000 persones. L'organitzadora del Congrés i doctora de l'Hospital de Bellvitge, Mònica Povedano, ha explicat a RAC1 que s'hi presentaran els últims avenços científics sobre l'ELA.
Presentaran dades de resultats d'estudis d'assajos clínics que estan fent en fases molt precoces. També es presentaran estudis epidemiològics i això també ens ajuda moltes vegades a conèixer la gran variabilitat, no?, que representa aquesta malaltia, dels diferents gens que puguin estar implicats o com factors ambientals poden també jugar un paper en el risc de desenvolupar una malaltia neurodegenerativa.
El Congrés es farà al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona i assistiran gairebé 1.000 persones. I encara en plan de salut, els rellotges intel·ligents poden alertar d'una de cada tres arrítmies en pacients que han tingut un ictus. És el que apunta un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, que s'ha publicat a la revista Sensors. Ara bé, també recorda que el diagnòstic i el tractament l'ha de fer un metge. L'investigador que ha liderat aquest estudi, el doctor Jorge Pagola, ha explicat a RAC1 els avantatges d'aquests aparells.
Empoderament del pacient, que té una eina que pot fer servir a casa. A més, intentem educar una mica en tecnologia digital perquè aquests malalts estan a la bretxa digital. Són gent gran i, a més, que han tingut una seqüela de ictus. Pensem que aquesta eina podria tenir un paper futur.
Una de cada sis persones tindrà un ictus al llarg de la seva vida. Segon dia de la cimera de l'OTAN a Lituània, avui amb la presència en persona del president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Ahir els aliats van acordar convidar Ucraïna a l'Aliança Atlàntica, però quan es donin les condicions i quan ho considerin oportú. Una resposta que no va agradar gens Zelensky, que demana als líders de l'OTAN un full de ruta una mica més clar i més precís. Enviat especial de RAC1 a Vilnius, a Lituània, Lluís Tovar.
En diplomàcia, les paraules són importants. Ahir l'OTAN va fer una picada d'ullet a Ucraïna i va incloure la paraula invitació en les conclusions finals del primer dia de la cimera. Ara bé, poc més que això, perquè després de dir que es convidarà Ucraïna a l'Aliança, l'únic full de ruta clar que en surt, també per escrit, és que es farà quan els aliats ho considerin i es donin les condicions. I la primera ha de ser que acabi la guerra perquè tot aliat ha de contribuir a la seguretat de l'OTAN i ara mateix Ucraïna no pot fer-ho. Tot i així, l'aliança ho considerava un pas històric, ho va explicar el seu secretari general Jens Stoltenberg.
Les forces ucraïneses han demostrat coratge, habilitat i valentia que han impressionat tot el món, però alhora hi ha una brutal guerra en marxa i és per això que els aliats hem acordat que mentre duri la guerra no és un bon moment perquè Ucraïna sigui un membre de ple dret de l'aliança.
Zelensky no va amagar la seva frustració amb la decisió de l'OTAN de descartar ara l'entrada a l'aliança i de no tenir cap perspectiva de futur. El president ucraïnès es va donar ahir la tarda un bany de masses al centre de Vilnius i avui s'unirà amb la resta de líders a la cimera de l'aliança i es veurà també amb el president dels Estats Units, Joe Biden.
4 minuts i les 9, el col·lapse del trànsit a Barcelona també afecta els carrils bici. Un estudi del RAC apunta que l'augment dels ciclistes i dels usuaris de patinets elèctrics provoquen retencions a diversos punts de la ciutat, sobretot al matí. Per això el RAC proposa desdoblar alguns carrils bici, els més usats, i també demana estudiar l'eliminació dels que acostumen a anar buits. La xarxa de carrils bici va superar l'any passat els 300 quilòmetres a Barcelona, però tot i això, no de nou. De cada 10 usuaris, 9 de cada 10, han de fer part del recorregut habitual fora d'aquesta xarxa. Benet Iñigo.
La meitat d'aquests ciclistes passen per la calçada amb la resta de cotxes, que està permès, però un de cada 4 acaba passant per voreres estretes i això no ho està. El principal problema dels carrils bici, segons els mateixos ciclistes, és l'amplada i l'organització de les cruïlles i, a més, el 90% s'hi ha trobat cotxes o altres vehicles aturats i això els obliga a fer maniobres que consideren perilloses. 7 de cada 10 reconeix que se salta semàfors i la immensa majoria supera els 10 km per hora, que en principi és el màxim permès quan el carril està sobre la vorera o en carrers de plataforma única, com explica Cristian Verdagí.
10 km per hora és un límit molt difícil de complir per part dels usuaris. I el 30, en carrers 30, com Torrent de l'Olla o Gran de Sant Andreu, observem que tothom respecta aquest límit. I el carril bici calçada, doncs, un 88% de compliment de la norma.
L'estudi del RAC també indica un augment dels controls. La xifra de ciclistes multats s'ha triplicat. Un de cada 4 ja ha hagut de pagar una sanció alguna vegada.
Encara a Barcelona, el periòdico publica avui un detall molt sorprenent. Bona part de les botigues de cànnabis que s'obren al centre de la ciutat ho fan amb llicència de floristeria, perquè aleguen que venen productes derivats de les plantes com infusions, olis o cremes. Els comerciants del Gòtic, on hi ha 3 de cada 10 establiments d'aquest tipus, demanen regular-ho. I per cert que el 012 deixarà de ser pagament els pròxims mesos. El govern ha aprovat un nou model d'atenció ciutadana que facilitarà la vida als que no se'n surten per fer els tràmits per internet. 2:09, un punt del matí, ja és oficial. La humanitat és protagonista i culpable de l'inici d'una nova era geològica a la Terra. Un equip de científics han analitzat els sediments d'un llac del Canadà i han arribat a la conclusió que des de mitjans del segle passat, cap a 1950, es registra un impacte aclaparador de la humanitat. Concretament, a partir d'aquella data, hi ha presència de plutoni als sediments. Els científics donen així per acabada l'edat geològica de l'Holocè, que va començar fa 10.000 anys amb l'última glaciació per donar pas a l'Antropocè, l'època geològica dominada per l'impacte humà. La revista Hola ha denunciat que l'exclusiva de la boda de Tamara Falcó ha circulat més en PDF pels whatsapps que no pas als quioscos. Tot i que l'edició en paper s'ha esgotat i els responsables ja n'han promès una altra correcuita, també asseguren que l'especial va arribar a molta més gent a través del WhatsApp, per on es va distribuir, diuen, de manera massiva. En un comunicat, l'Associació de Mitjans d'Informació se solidaritza amb la revista Hola, mostra el seu rebuig a aquest tipus d'accions que fan mal a la propietat intel·lectual i reclamen a Meta, la propietat de Mark Zuckerberg, que paralitzi de manera immediata la distribució de continguts editorials i posi els mitjans de comunicació per evitar que es repeteixi en un futur. Cert, que tot i és dimecres, tot i que sigui dimecres, avui arriba als cinemes Missió Impossible 7.
The world is changing. Truth is vanishing.
Porta per títol Sentència Mortal, parte 1, i com sempre la protagonitza Tom Cruise, que una vegada més es posa la pell de la Janet Van Zandt. L'acompanyen, entre d'altres, Vanessa Kirby o Rebecca Ferguson. Una superproducció d'acció que arriba amb molt bones crítiques. Per exemple, avui a La Vanguardia, en Jordi Valle dona la pel·lícula 4 de 5 estrelles i qualifica la història d'explosió d'energia.